Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Aquesta setmana a Catalunya Cristiana us donem a conèixer una campanya de sensibilització de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. La vida mateixa és una nova iniciativa que pretén visibilitzar l'exclusió social. A través de quatre històries es dona protagonisme a col·lectius desconeguts, estigmatitzats i moltes vegades invisibilitzats. Es tracta d'una realitat molt quotidiana, com poden ser els treballadors pobres, la pobresa energètica, la pobresa alimentària i el sensellarisme. Aquesta campanya es complementa amb una exposició itinerant que consisteix en una petita caseta de cartró que es pot visitar i on hi ha aquestes quatre històries. La responsable de sensibilització de l'obra social Sant Joan de Déu, Diana Caselles, destaca que la campanya també vol convidar la gent a fer petits gestos.
A portar també la possibilitat de que amb petits gestos, no?, tots podem contribuir d'alguna manera a revertir una mica aquesta situació d'exclusió. Jo crec que és una altra cosa important de la campanya, per tant, la part de la crida a la participació, però una participació amb gestos molt petits, no? Al final, amb gestos doncs, de consum, no? Al final, amb quines empreses consumim que fomenten o no el fet de tenir treballadors pobres, no? Per exemple.
Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana, ens apropem a tres voluntaris que ens expliquen el seu testimoni com a monitors de diferents entitats. Infants, gent gran o malalts són alguns dels àmbits que a l'estiu organitzen colònies per als seus usuaris. Molts voluntaris dediquen les seves vacances a oferir el seu temps, la seva il·lusió i la seva alegria als altres. Alguns, d'alguna manera, volen retornar el que ells en algun moment també van rebre. És el cas de l'Eric Ortega, monitor del centre d'esplai El Roser de Cerdanyola del Vallès.
O preparem unes colònies, sempre intento pensar en algun joc que jo feia quan era petit i que m'agradava que els monitors i monitores se'n preparessin, però sempre el que tinc més d'acord potser són els moments de quotidià, aquestes estones lliures, aquells moments d'estar asseguts al costat d'un riu, que s'expliquessin alguna història, d'estar una mica doncs, a fent ambient d'aquestes colònies.
I aquesta setmana a Catalunya Cristiana us oferim un interessant article d'Antoni Bentué sobre els abusos sexuals a l'Església xilena.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismaen. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismaen. Viatges al Corte Inglés et proposa conèixer la Bulgària sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitosha, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Vachkovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel, sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Ginebra ha estat escenari aquest dijous d'una gran trobada presidida pel Papa i amb la companyia de moltes persones immerses o vinculades al Consell Mundial de les Esglésies. El pontífex va parlar dijous amb estudiants d'un institut ecumènic i també s'ha reunit amb diferents delegacions. S'ha parlat de la problemàtica dels refugiats. L'argument del pontífex és que tots els cristians en el Consell Ecumènic i en el Consell Mundial han d'estar molt preparats per treballar junts per la pau i per la justícia. Aquesta és l'essència d'una diversitat que camina cap a la unitat, però no perquè sí, no només per una reconciliació, que també és prou important després de conflictes passats, sinó sobretot perquè hi ha una línia de continuïtat en la defensa de l'ajuda als més necessitats que és claríssima a l'hora d'estimular i reivindicar aquesta mateixa unitat, la dels cristians. Però atenció, el Papa també recorda que els creients de les altres religions igualment poden sentir-se prou còmodes i poden fer seves les crides a la pau, a la concòrdia i a la justícia. La nit de les religions que es prepara per al proper 15 de setembre serà notícia avui en el nostre programa. Ens acompanyarà en la primera part Sergio Arévalo, coordinador d'aquesta iniciativa que arriba, com cada any, als últims de la mà de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. I en la segona part, després del vocabulari, el testimoni serà avui el de José Antonio Fernández. Es fa dir Haf. És un senyor que va pel món amb una moto Vespa amb finalitats solidàries. Coneix moltes religions i moltes cultures a partir dels seus viatges. Aquesta vegada ens parlarà de l'aventura que acaba de començar cap a Mongòlia, des d'Espanya, per recollir fons per a la Fundació Montblanc. Ens acompanyarà ell, Haf, i també la gerent i el responsable de comunicació d'aquesta Fundació Montblanc, respectivament Maria Pilar Arregui i Roger Grau. Això i una mica més, fins a 9:15. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de diàleg, una proposta per compartir l'experiència religiosa. Temps de diàleg. Les religions al servei de la pau.
Dedicarem els propers minuts avui a parlar de la nit de les religions. El motiu és que ja està concretada pel que fa a la seva data. Serà el dissabte 15 de setembre. Coneixerem com és aquesta nit de les religions i com es presenta, sobretot, la d'aquest any. Parlant amb Sergio Arévalo, que és el coordinador de la nit de les religions i també del grup jove de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. Des d'UDIR, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona, l'Obra Social, la Caixa i diferents entitats, es fa tot el que és una exposició dels llocs de culte i de pregària de tantes tradicions religioses com sigui possible, de les que estan presents a Barcelona. En aquest cas es fa a Barcelona, però evidentment són religions presents en molts casos a tot Catalunya. Sergio Arévalo, benvingut, bona tarda.
Bona tarda.
Com estem?
Molt bé, gràcies per convidar-nos. Una edició més, podríem dir.
Sí, no? Efectivament, perquè l'any passat vam fer una cosa molt semblant abans d'acabar temporada. Ara estem ja en els últims programes de la nostra temporada 2017-2018. Ens va semblar oportú presentar la nit de les religions i esperem que els setembre també puguem donar més detalls. Primer de tot, podem recordar, senyor Sergio Arévalo, què és la nit de les religions?
Bueno, la nit de les religions és una jornada en què diverses comunitats, centres, associacions ofereixen activitats que poden anar de xerrades, conferències, tallers, o sigui, tota mena d'activitats enfocades des del que seria la diversitat, no? Cada comunitat ofereix una activitat o d'un tipus o un altre, i el que es tracta al final és que la ciutat de Barcelona doncs presenta el que podria ser la seva diversitat religiosa d'una manera conjunta i convida a la ciutadania que s'apropi, no? I que entri a conèixer i que estigui a prop d'aquestes comunitats que normalment no fan un acte així d'aquesta manera tan conjunta, no?
Mm-hmm. I a partir d'aquí, doncs, aquestes activitats es programen
Hi haurà també un programa oficial aviat, suposo, oi, com cada any,
i
permet que moltes persones, segons els horaris d'obertura, en alguns casos la reserva per si hi ha alguna visita, però si en molts casos també de manera oberta, visitin aquestes tradicions religioses que moltes vegades cadascú pot ser que no conegui, no? Un cristià potser no coneix com viuen els sikhs, la seva espiritualitat, o els hindús.
Clar, és interessant apropar-se a la pràctica de manera directa, no?, perquè a vegades hi ha prejudicis o hi ha idees que no són reals. Llavors, és molt interessant això. Apropa't, pregunta, viu com és l'experiència, i crec que és essencial, no? Perquè a vegades ens arriben notícies de tercera mà i no és real, no? I que cadascú després opini el que vulgui i tot això, però almenys que tingui l'oportunitat de preguntar, de veure i de participar.
La dinàmica serà semblant a la dels anys anteriors. Hi haurà un acte de presentació al matí i després la possibilitat de visitar una mica com es fa amb la nit dels museus o com es feia en l'embrió d'aquesta iniciativa, que és la nit de les religions de Berlín, no? A la tarda i al vespre i a la nit, visitar aquests llocs de culte.
Sí, és una visita autoguiada, és a dir, cadascú pot mirar el programa i decidir a partir dels horaris, dels espais que hi ha, quina visita fa. També després hi ha visites guiades, que s'ha d'inscriure qui vulgui anar, i estan organitzades, no? O sigui, quins centres es visiten, quines associacions. Aquest any tindrem més comunitats que l'any passat, tindrem també més visites guiades, també, en concret, en aquest sentit, tindrem una visita per infants organitzada per Dialogal, que és la revista d'associació UNESCO, que també serà, això, infants i famílies, que creiem que pot ser una cosa molt interessant perquè ja des de l'any passat vam notar que hi havia un interès per part de les famílies de venir a conèixer les associacions i comunitats presents. Llavors vam creure que això seria una molt bona iniciativa.
A partir de l'exemple de l'any passat, podem dir que aquest any creixerà el nombre de centres de culte, hi haurà doncs, també la possibilitat de visitar la Sagrada Família, que va ser una novetat de l'any passat, o aquest any no?
Aquest any no.
Aquest any no, bé, les coses són com són, no?
Aquest any passarem de 33, que va ser l'any passat, ara a 41.
Molt bé.
Que, bueno, és un creixement que està bé, també per nosaltres com a organitzadors, si has de créixer de manera moderada. Si creixes molt, després vols estirar més la mà que la màniga.
Sí, naturalment. De vegades les coses no es poden precipitar, no? Molt bé. Hi ha alguna comunitat religiosa nova o una mica de les que ja hi havia? Doncs algunes potser ofereixen més espais.
Jo aquest any m'estic trobant amb dificultats. Si hagués d'escollir on anar, cada any el programa és més interessant.
T'ho posa tan difícil que... Però a un lloc o altre has d'anar.
Sí, sí, però és tan... Trobo que hi ha un interès a fer un programa tan interessant per part de les comunitats que es fa difícil, i és una cosa positiva, escollir on anar. Perquè dius, ostres, és que m'agrada això, però també m'agrada això altre. És que hi ha moltes coses que són pràctiques o són realment activitats que estan pensades per participar i conferències molt interessants, i llavors crec que qui vingui tindrà difícil, però com a cosa positiva, de decidir on anar.
Bé, si entrem a audir.org/la nit de les religions, és molt fàcil, a la web d'Audir, Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, audir.org/la nit de les religions, allà podreu trobar, segurament a partir ja de les properes setmanes, més informació. I el programa, quan es publicarà, es preveu?
Calculem que en dues setmanes estarà penjat el programa al web, també a l'aplicació mòbil, que es podrà consultar, que va molt bé perquè a l'hora de... quan estàs al mateix dia buscant on anar, millor tenir-ho al mòbil, i llavors hi ha un mapa i et pot indicar on és l'espai, quin horari i l'activitat que fa.
Destacaria, suposo que és difícil mullar-se, alguna de les tradicions religioses, per exemple, del judaïsme, de l'islam, de l'hinduisme, més minoritàries que ofereixin algun espai atractiu?
Bueno, és que jo trobo pràcticament, o sigui, totes les trobo molt interessants. Ahir ens va arribar a una de les últimes activitats que estem organitzant, que serà la comunitat jueva Beit Shalom, que farà un Havdalah, o sigui, al final de l'acte per tancar el Shabbat, i concert de músiques jueves amb altres comunitats, i crec que serà molt interessant. Hi ha una visita per part de Migra Studium als espais de Sant Ignasi de Barcelona, que també és molt interessant. Les monges benedictines de Sant Pere a les Puelles...
Al carrer Anglí, a Sarrià, a Barcelona.
Fan dansa contemplativa. Ah, t'ho estic dient tota memòria. Hi ha conferències sobre Luther, també, des de part del món protestant. El món sikh, la comunitat sikh fa... doncs, explicació de la seva tradició, també taller de turbans. O sigui, tenim, i això ja et dic, hi ha moltes, moltes més.
Sergio Arevalo, coordinador de la Nit de les Religions, ens està ambientant molt bé i ens està motivant perquè quan arribi el 15 de setembre o uns dies abans, millor la gent pugui planificar-se aquestes visites. I sobretot es tracta que es pugui aprofitar, no? Que pugui arribar al màxim nombre de gent possible. Això ja sabem que no és ni sincretisme, ni proselitisme, ni res, sinó que és una oferta variada sobre la diversitat religiosa a casa nostra. Per tant, benvingut sigui. Suposem que el nou director general d'Afers Religiosos també es farà present. Això és una línia de continuïtat, sempre que es pugui, en algun moment, en l'acte del matí, i, en fi, tot és un treball comú, d'alguna manera, no? El treball interreligiós. Moltes gràcies, Sergio Arevalo. Vol comentar alguna cosa més per acabar?
Per una part, ja estaria.
Invitar la gent.
Convidar la gent que estigui atenta quan surti el programa, perquè es pugui organitzar la seva visita.
Amb el juliol i l'agost pel mig, de vegades costa, si no es concreta abans, oi? I per això ho fem també nosaltres. Recordem, el 15 de setembre serà la Nit de les Religions. A l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós podeu trobar més informació, tant si hi aneu físicament com, sobretot, si entreu a la web audir.org/la-nit-de-les-religions, tot junt. Gràcies, novament, Sergio Arevalo. Salutacions a tot l'equip que feu possible aquesta magnífica iniciativa. Bon vespre i us convoquem per a principis de setembre, si és possible, per parlar-ne una mica més.
Amb molt de gust.
Gràcies. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Temps de diàleg. Un programa interreligiós en una societat diversa. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions. Menorà, judaïsme. Canelobra de set braços. Déu a la muntanya del Sinaí va ordenar a Moisès fabricar un canelobre. Aquest canelobre està destinat a ocupar un lloc en l'Arca de l'Aliança. En la destrucció del segon temple de Jerusalem, el 70 després de Crist, Tito es va apoderar del canelobre original. Actualment aquest canelobre resta perdut. Temps de diàleg. Les creences que es miren i es coneixen.
Avui ens volem obrir al món i de quina manera, amb el testimoni d'un noi o un senyor que va amb moto pel món amb finalitats solidàries. Es diu José Antonio Fernández, es fa dir Haf, i ha visitat ja diversos països amb la seva Vespa. Ens explicarà el que fa, perquè ara se'n va a Mongòlia per recollir fons que tenen una finalitat concreta, com els altres viatges que ha fet, en aquest cas, per un hospital de la República Democràtica del Congo de la mà de la Fundació Montblanc. En parlem de tot plegat. Primer de tot, el saludem amb ell, que està de camí cap a Mongòlia amb la seva Vespa. José Antonio Fernández, Haf, buenas tardes. Bienvenido a Temps de Diàleg de Radio Estel.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Nasi? Bienvenido. Muchas
Muy bien.
Gracias.
¿Cómo viaja desde España a Mongolia? No sé si nos puede hacer un resumen telegráfico del viaje. ¿Va por Rusia o por abajo? ¿Por dónde va?
Sí, bueno, el viaje es en Vespa, como has comentado, y va entro en Rusia por Letonia y voy todo Rusia hasta llegar a Mongolia. En Mongolia entro, voy hasta Ulaanbaatar, a la capital, y de ahí salgo de Mongolia y voy hasta bastante al norte de Siberia, a una ciudad que se llama Yakutsk, y si puedo y las condiciones de climatológicas y del terreno lo permiten, podría llegar hasta Oymyakon, que está todavía más al norte. Después de Oymyakon bajaría hasta Vladivostok, que está allá en la costa del Pacífico, muy cerquita de Corea del Norte, y a partir de ahí comenzaría el regreso ya también por todo Rusia hasta Letonia, volver a entrar por el mismo sitio en Europa y a Pamplona.
Muy bien. Sí, que usted es navarro, ¿verdad?
Navarro, sí, sí.
De Pamplona ciudad.
De Pamplona.
¿Y qué otros países ha visitado, qué otras rutas ha hecho brevemente con la moto?
Sí, bueno, pues en viajes solidarios pues he ido a Cabo Norte en enero, siendo la primera vez que llego una Vespa sin apoyo logístico a Cabo Norte en condiciones invernales extremas. Y el último viaje que he hecho fue ir a Dakar, a Senegal, en solitario, con la Vespa. Fueron 10.000 kilómetros, ida y vuelta, y también por una causa solidaria. Aparte de esto, he hecho viajes por otros países, por Estados Unidos, África, bueno, toda Europa, en fin.
Seguro que usted conoce en estos viajes pues todo un mosaico de religiones, de culturas, de países, de lenguas.
Exacto, o sea, una de las ventajas de ir en una moto como o la Vespa es que acabas conectando con la gente local, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy importante para mí, pues efectivamente conocer a la gente de estos países, en muchos casos, sobre todo en África, gente muy pobre, pero que a la vez es feliz, ¿no? Con lo poco que tiene o lo nada que tiene, ¿no? Uh-huh. Y eso te hace recapacitar y hacerte ver que pues que muchas veces nos quejamos de vicio, ¿no? Como se suele decir, ¿no?
Sí.
O sea que
sí, sí.
Diferente cultura, religiones, formas de ver la vida y tal, pero que es muy interesante, ¿no? Y eso te permite hacerlo cuando uh-huh. vas en una moto de este tipo, pequeña, que va a un ritmo mucho más suave, mucho más lento que una moto grande. Uh-huh. Bueno. Uh-huh.
Sí, sí. Avui us oferim, amics oients, aquest testimoni, el de HAF, José Antonio Fernández, que té experiència d'anar en moto amb finalitats solidàries per tot el món, coincidint amb l'inici d'aquesta ruta que fa des d'Espanya, des de la seva Pamplona natal, passant per aquí, per Barcelona, fins a Mongòlia. I ho fem perquè la finalitat d'aquest recorregut és per a un hospital, hospital de la República del Congo, i ara ens ho comentaran dues persones de la Fundació Montblanc, que són aquí també a l'estudi 1, d'una banda la gerent d'aquesta entitat, Maria Pilar Arregui. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
I també Roger Grau, el responsable de comunicació de la Fundació Montblanc. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, en què consisteix aquest, primer de tot, què és la Fundació? Ens ho poden comentar breument?
Bé, la Fundació és un projecte que vam endegar el 1998, un grup de persones, de professionals d'aquí a Catalunya, de Barcelona. És una fundació que actua en l'àmbit català i després internacional, és una fundació catalana, que es dedica bàsicament a la promoció de la dona, de la joventut i a la cooperació al desenvolupament.
De fet, com no sé si heu notat el detall, no? Però va néixer el 1998 la Fundació i justament aquest any fem 20 anys i ho estem celebrant pues, a lo grande, no, Maria Pilar?
Sí.
La celebració potser buscant més solidaritat, diguéssim.
Exacte.
No?
Suposat,
i celebrem una sèrie d'actes, d'esdeveniments... Mm.
Molt bé, bueno, durant aquest any 2018.
Durant aquest any, sí.
Molt bé, doncs felicitats.
Gràcies.
Molt bé. I aquest projecte és un hospital al Congo,
sí,
concretament.
Sí, concretament amb el Congo portem treballant des del 2001 i un dels primers nostres socis locals allà és l'entitat CECFOR, que gestiona un hospital que actualment és un hospital que ha assumit l'estat congolès com a hospital general de referència. Es dedica, fonamentalment és una maternitat, tracta també malalties endèmiques allà, com és el SIDA, la drepanocitosi i algunes altres qüestions, i també algunes operacions concretes de deformacions motivades per la desnutrició. És per aquest projecte que vam contactar amb en HAF, un amic del qual estem molt contents perquè correrà per nosaltres i obtindrà una sèrie d'ingressos per la Fundació i per el projecte que portem tants anys desenvolupant allà.
Ara li preguntarem com recapta els fons, perquè això seguro que és molt interessant, lo que nos puede comentar HAF sobre com recoge, ¿no?, los donativos. Sí, endavant, Roger, vol comentar alguna cosa més sobre l'entitat i sobre el projecte que es diu Hospital Moncole, que no té res a veure amb Mongòlia, en aquest cas, però té aquest nom. Sí,
sí, de fet, un dels projectes que més cabuda i més repercussió genera dins de l'Hospital Moncole és el projecte Evale, que és un dels que, diguéssim, que més ressò fa, no? I és bàsicament perquè el que es promou és que la dona en el Congo pugui tenir un part amb condicions, ja que moltes d'elles no poden i acaben tenint-los els fills, diguéssim, doncs, en com li diríem això, Maria Pilar?
Bueno, sense, a casa seva, sense mitjans, mm, i sobretot sense higiene, que és la principal causa de...
Sense entrar en el cercle sanitari. O sigui, el tenen pel seu compte, per entendre's.
Exacte, no? Exacte. I això és molt perillós perquè molts nens acaben doncs, no tenint oportunitat de poder gaudir de la vida, no? Diguéssim.
Roger Grau, responsable de comunicació de la Fundació Montblanc, i la gerent d'aquesta entitat, Maria Pilar Arregui, ens han explicat l'entitat i el projecte. La Fundació ja té 20 anys, té diferents projectes a l'Àfrica, sobretot pel que vostès han comentat, i aquests dies que ha estat notícia precisament l'Àfrica per l'arribada de migrants, doncs aquestes ajudes al propi país són especialment oportunes de destacar. Haf, ¿cómo recoges los fondos por estos viajes?
Muy bien, bueno, pues hay dos maneras que se están realizando en estos dos últimos viajes, que es, por un lado, presentar proyectos a empresas, a los departamentos de responsabilidad social corporativa, para ver si les encaja un proyecto de este tipo. Y bueno, pues los resultados de los últimos viajes han sido bastante buenos. En este se ha añadido además otra manera de recaudar fondos y hacer partícipe a muchísima más gente, que es a través de una campaña de crowdfunding que la estamos haciendo con una tecnología precisamente de una empresa también catalana que se llama Stock Crowd, que nos cede pues eso, su tecnología de forma gratuita, pues para poner en marcha esta campaña de crowdfunding que uno puede encontrar pues si entra en la web de vespaextreme.com. Ahí puede ver la explicación de todo y las recompensas que tiene, etcétera.
Por tanto, se combina la tecnología con la petición personal, porque usted viaja, ¿no? Sí, y entonces, exacto, como usted viaja, pues también lo pide personalmente muchas veces, lo
sí,
que son
bueno,
las aportaciones.
Normalmente esas gestiones se hacen antes del
viaje. Antes del viaje, claro.
Yo, las que puedo hacer yo son antes del viaje. Durante el viaje, pues si estoy con gente, por ejemplo, la semana que viene he quedado con el embajador de España en Rusia, en Moscú, estaré también en alguna universidad que hay en mi ruta, a lo largo de la ruta, y bueno, ahí voy quedando con gente y voy explicando
muy
el proyecto,
bien.
Pero
sí,
pero fondos se recogen antes, durante, sí, a través de la campaña de crowdfunding y también algo también después, ¿no? Porque esto sigue, después de este viaje hay otro, etcétera, o sea, no se acaba, sino que
muy bien,
se va continuando.
Hemos visto algunas imágenes de la motocicleta, realmente es impresionante cómo ajusta los espacios para ir bien, para ir legalmente también, y seguro sí, que sí, es una aventura apasionante. Muchas gracias, sí, Haf. Un
muchas
placer
gracias,
hablar con usted. Que vaya muy bien el viaje y hasta otra próxima ocasión.
Muchas gracias. Saludos, Roger, y saludos.
Adiós, muy buen viaje.
Hasta luego.
Chao.
Moltes gràcies també, Roger Grau i Maria Pilar, també per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies a tots dos i fins una propera ocasió. Bona tarda. Adéu-siau.
Adéu.
Necesitamos, oh Dios, el Espíritu Santo, el fuego divino de Pentecostés. Bautízanos hoy con poder de lo alto y danos valor para testificar. Oh Señor.
Demà, com sabeu, se celebra la festa del naixement de Sant Joan Baptista, el precursor. És dia aquesta nit, com sabeu, també de revetlla. En la dimensió religiosa cristiana, aquesta festa de demà ens porta a proposar-vos compartir amb nosaltres la cançó que ja esteu escoltant sobre aquell baptisme d'Esperit Sant que comparteixen tots els cristians, catòlics, protestants, ortodoxos, anglicans i altres. Un foc que ens anunciava ja Sant Joan quan va batejar Jesús. Es titula, com heu sentit i heu captat, Espíritu Santo y Fuego, un tema de Marco Barrientos que ens connecta amb un home que va preparar-nos el camí del cel a la terra, de la condició de cristians. Ens acomiadem amb aquesta cançó tan alegre. Gràcies per la vostra companyia. Bona revetlla de Sant Joan. Temps de diàleg tancarà temporada dissabte vinent. Us esperem a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Salutacions del Toni Huguet i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Adéu-siau.